Bon vespre i benvinguts una setmana més a la Tertúlia Proscrita. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Com va? Bé, anem fent.
Sí.
Jo, ell ja ho sap.
Preparant-nos per les vacances.
Preparant-nos per les vacances, veritat. La setmana que ve faré, em hauré de posar falta a mi, així que sí, prepara-me per les vacances, que
què farem sense la Txell?
Estarem amb l'Otbou, molt bé, t'asseguro.
Amb l'Otbou, amb l'Otbou, bueno, l'Otbou, aviam.
Ens ho passarem bé, també.
Sí.
Bon vespre,
bon vespre, Txell, què tal?
Si us sembla, avui no tenim una tertúlia fàcil, anava a dir, no? Però sí que crec que tenim una tertúlia que feia temps que teníem pendent des de fa temps. A VilaWeb hem estat seguint molt aquests últims mesos la comissió sobre els atemptats del 17A a Barcelona, a Cambrils, que té lloc al Congrés Espanyol 7 anys després. 7 anys després es fa una comissió. I ens hem adonat que en lloc de que aquesta comissió ens estigui resolent els dubtes que teníem, més aviat ens obre dubtes cada dia d'alguna manera, no? I volíem parlar-ne en profunditat de tot això. I més arran del que hem sabut aquesta setmana, que ha publicat l'ABC, no és un diari que li fem molt de cas normalment, però precisament és estrany que ho publiquin ells, no, d'alguna manera, però que ells han publicat que efectivament el CNI tenia l'imam Esati dintre la seva gent i que els pagava 500 euros al mes per donar-los informació del que estaven passant. Per parlar de tot això, doncs hem convidat a Robert Manrique. Bon vespre.
Bon vespre.
Robert ha sigut durant molts anys assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració dels Afectats de Terrorisme, l'UABAT, que va tancar el 2023, ara dic de moment.
Vam tancar tècnicament el maig de 2023, però continuem fent la feina. Com podem, però sense recursos, però continuem, perquè malauradament qui l'hauria de fer, pues no la fa. Aleshores, ahí vamos.
Una de les coses que parlarem avui és això,
de què calgui.
De les víctimes i com les víctimes s'han sentit de segona, de tercera, diríem, i la poca atenció que han sentit que se'ls ha donat durant al llarg d'aquests 7 anys, perquè, com dèiem, estem parlant d'una comissió d'investigació 7 anys després. Costa d'entendre que no s'hagi fet fins ara aquesta comissió.
Costa d'entendre que no s'hagi fet, malgrat que Catalunya sí que es va fer.
Correcte.
El que va haver tant al Parlament català. El que passa que dels 20 i escaig de convidats que es van plantejar que havien de venir, començant per M. Rajoy, que ja sabem qui és, per fi, continuant per Soraya Sáenz de Santa Maria i acabant per l'últim càrrec policial, eren més de 20 persones que estaven citades a declarar al Parlament de Catalunya. I no va vindre cap. Això va ser l'any 2020. No va vindre cap, amb l'argument, aquí tenim gent molt més preparada que jo a nivell polític, no?, però amb l'argument polític de que no tenien per què venir a declarar a un parlamento de rango menor. Tenaços, tenaços. Que un polític que s'ha de donar a explicar el que pugui saber o vulgui explicar digui que no viene perquè no li apetece, perquè el parlamento de Catalunya és un parlamento menor i que no viene. I així va ser. Vull dir, va haver una comissió a Catalunya, al Parlament català, es van treure conclusions, però naturalment no pas les que esperàvem a nivell de coneixements i d'experiència i sobretot d'aclarir les sospites que infinitat de víctimes dels atemptats del 17A encara tenien. Ha tingut que haver un canvi polític, ha tingut que haver una situació política complicada, uns votos que li hacían falta a algunos en Madrid, perquè aleshores, això és la democràcia, canviar vots, canviar cromos, i dir, escolta, tu quieres mis votos? Pues hay que hacer esto. I ves per on ara s'ha fet, a Madrid. Clar, els que no volien venir aquí perquè era un parlamento de rango menor, ara no poden dir el mateix de su parlamento en Madrid. Per tant, en ello estamos.
Perdonem, perquè avui no he saludat a la gent. Sí que els he donat la benvinguda, però no els he dit això, que poden continuar comentant. Avui amb el hashtag Tertúlia Proscrita 17A i veig que molts ja ho esteu fent a YouTube, comentat, com sempre, en el chat de YouTube. Menys mal que en parleu vosaltres perquè ningú més ha dit res, diu en Josep Maria. Doncs mira, avui en parlarem en profunditat. Robert, com deia, et sembla si comencem parlant per això que s'ha publicat aquesta setmana a l'ABC? El diari ha publicat un article on assegura...
Per cert, el té aquí en paper.
Sí, la documentació sempre sobre la taula. I a qui no li guste que no l'escuche, tu. És lo que hi ha. Apa, aquí el tenim.
Aquí el tenim, correcte. El CNI pagava 500 euros al mes a Esati com a confident abans del 17A. Els pagaments, segons l'ABC, es feien per mitjançar de l'oficina del CNI a Girona. Uh-huh. I el diari diu que la gent que feia els pagaments no va detectar mai la radicalització de l'imant.
Vale. Aviam, si no estiguéssim parlant d'una sèrie d'atemptats durant 5 dies, des del 16 d'agost fins al 21, no hem d'oblidar Olèrdola i Subirats, que queda sempre amb un recoret, no? Però, clar, quan parlem d'atemptats a casa nostra durant 5 dies... I la gent que...
Perdó, perquè que suposo que ara molta gent està dient què, jo sé què, perquè una vegada ja vaig fer aquesta pregunta a Robert Manrique, dir-li, aquest atemptat no em sona de res, Robert.
Sí, doncs ho expliquem ràpid. Tota la sèrie dels atemptats que anomenem 17A, nosaltres sempre hem decidit anomenar-lo agost 2017. Per què? Uh-huh. Perquè tot comença el dia 16 amb la primera explosió al Canar. Passem al dia 17... I aleshores hi ha la segona explosió del Canar i l'atemptat, l'atropellament a les Rambles, l'atemptat a la zona universitària on assassinen a Pau Pérez. Després, la matinada del 18, ja no és el 17, és el 18. Matinada del 18 tenim Cambrils. I després, el 21, que és dilluns, el lluny és avui a CUP, que encara era viu, doncs intenta fer el mateix que havia assolit, malauradament, 3 dies abans amb el Pau Pérez, fer el mateix amb una noia que estava sortint del seu cotxe de fer la compra en un Carrefour a Olèrdola. La Montse Duran està viva de xiripa, perquè va sortir el de seguretat del Carrefour i a la Bullacup va fugir. Però si no, malauradament, possiblement estaríem parant de 17 víctimes mortals. I a més hem de parlar dels dos Mossos que es van enfrontar a Subirats i evidentment estarà sentència com a víctimes. Per tant, estem parlant de diverses situacions diferents que s'acaben, que culminen, quan és abatut a la Bullacup als Vinyedos, no? Allà a Subirats. Però, clar, ara que hem parlat de la Montse, sí. Si em permeteu, farem un... O sigui, perquè la gent entengui quina està la investigació que s'ha fet per part del jutge d'instrucció, per part de l'Audiència Nacional... La Montse Duran, i ho explico perquè tinc permís d'ella per explicar-ho, consta com a víctima número 111 en el auto de processamiento de octubre del 2018. És a dir... La Montse Duran, segons l'Audiència Nacional i el jutge d'instrucció, Montse Duran estava a la Rambla. No, la Montse Duran el dia 17 d'agost estava a Madrid, de vacances, i torna el dia 20. I aleshores el 21, evidentment, se'n va comprar, perquè té la nevera buida, i es troba amb tot l'atac de la Bullacup. Com és possible que un jutge d'instrucció faci una relació de nom i cognom, ni edat, ni nacionalitat, només nom i cognom de víctimes, i el col·loqui una víctima del lunes 21 com si fos víctima del jueves 17? Pues aquesta és la investigació real que s'ha fet als atemptats d'agost del 17. Quan tu veus, revises, comences a buscar víctimes amb aquell autoprocessamiento, amb els companys de la UABAT, i no et quadren els noms. N'hi ha víctimes repetides, n'hi ha 3 o 4 víctimes repetides, noms canviats...
Això, Josep, és mig normal.
Malauradament. Sí. Malauradament és una mica clar. Normal. Sí. Clar. Sí. Clar. En un sumari judicial, en una investigació judicial, és el més normal del món que se confonguin els noms, les dates de naixement, els dies que han passat coses... I al final... qualsevol investigació dona un resultat probabilístic, perquè certeses
naturalment
amb aquesta manera de treballar és molt difícil.
Però un periodista que ha de fer un recompte...
Potser ara amb intel·ligència artificial, quan suposo bueno, quan que d'aquí 30
segons,
anys...
Segons d'aquí, si parles d'intel·ligència, jo no posaria aquesta paraula amb el cap de segons qui.
No, però vull dir que jo crec que un redactor de VilaWeb comet un error d'aquests bastant greu.
Tenim un
problema. Els lectors ho corregirien immediatament.
Però és que anem a un error encara més cafre, ja que ens hi posem, ho explicarem tot. Estem parlant que l'autoreprocessamiento d'octubre del 18 n'hi ha entre el Canar 1, el Canar 2, Rambles, zona universitària i Cambrils, unes 170 víctimes. Després, a la sentència del 2021 de maig, n'hi ha 345 víctimes. I estic parlant de ferits, eh? No parlo de famílies de víctimes assassinades, parlo de ferits. 170 a l'octubre del 18, amb la investigació que ha fet l'Estat, con sus recursos, que los tiene, i en canvi després n'hi ha 345. D'on han sortit aquesta diferència de les que hem trobat nosaltres, de les víctimes que hem trobat nosaltres i les hem representat amb els companys de l'11M de Madrid en el judici. Però això són els 1.018 folis de la sentència. Però alguien que se ha leído los 68.000 folios del sumario, que sóc jo, descobreixes que n'hi ha 125 víctimes més al sumari que no estan a la sentència. Així funciona l'estat de dret, així funcionen les investigacions d'un atemptat terrorista. O sigui, ara que n'hi ha mitjans, que n'hi ha informàtics, que n'hi ha intel·ligència artificial, que n'hi ha de tot, han comès una sèrie d'errades tan bèsties que amb el meu atemptat d'Hipercor no es van cometre. Uh-huh. I a Hipercor íbamos con màquina d'escribir i paper carbón, eh? O sigui, no hi havia ni ordinadors. A l'any 87. I no es va cometre cap errada d'aquest tipus. I en canvi ara sí. Aquesta és la investigació que els que han investigat això creuen que les víctimes hi han de confiar. És que no poden confiar. Perquè és que cada pàgina que vas passant és un error diferent. A banda de l'assistència que hagin donat, que és gairebé minsa i nula, però bueno.
Aquest és el principal problema que hi ha. És a dir, el fet de que sempre s'ha dit no sigueu conspiranoics, no penseu coses que no són. Jo he de dir, jo sóc dels que penso que l'Estat no va provocar aquest atemptat. Però sí que penso que hi ha hagut massa errors en aquest atemptat i que algú ha de donar respostes a aquests errors.
I algú ha de pagar, i no dic amb calés, sinó amb responsabilitats, tota aquesta sèrie d'errades que han hagut. O sigui, evidentment, arribar a dir l'Estat va permetre que això succeís, home, jo vull pensar que no. Però aviam, jo amb això ja porto 35 anys. També deien que el GAL no existia. I al final s'ha demostrat fefaentment que el GAL existia. Per tant, ei, poca broma. O sigui, jo no sé fins a quin punt, no els polítics, que aquí molt clar, certs polítics, certs poders, poden estar pensant això no, això no, això no, i per la unitat d'Espanya, i això va dir el ministre Margallo, no m'ho estic inventant, un atentado se supera, però la divisió d'Espanya és, no té solució, vull dir, dius, hòstia, tio, para una mica al nivell, baixa una mica, vull dir, la gent podem demanar que ens vingui de gust, però el que no entendrem mai seria que algú hagués permès o hagués treballat perquè això succeís. Vale, jo penso com tu, jo crec que l'Estat no ho va fer, però evidentment sí que hi ha hagut una sèrie d'errors garrafals, que algú té que donar la cara per això. Començant pel ministre d'Interior de l'època, començant per tota la seva colla, l'assistència a les víctimes que ens han explicat en comissió parlamentària, que ha estat meravellosa, és mentida. Bueno, esclar, a tu vas a la comissió d'investigació com a compareixent i et diuen, sobretot no mienta, usted debe decir la verdad. I dius, vale, quin remei, només faltaria. Llavors veus que els que manen van allà, expliquen el que els hi rota, i ningú els hi diu, això no va així, eh? Pues mira, fa un mes o mes i mig, Zoido i companyia, i Margallo, i el del Citco, i el Sant Roldán, del CNI, tothom dient, no, i ara és a l'ABC, que ho has dit molt bé, és a l'ABC el que diu, pues igual és que sí que havia contacte con el imán. Clar, si ens han intentat enganyar amb una cosa com aquesta i ha sortit tot, què no pot haver?
Clar, l'ABC no és una font fiable normalment, però si diu això, clar, a mi no se m'acut cap motiu pel qual l'ABC s'hagués d'inventar això o hagués de dir això si no fos veritat.
Jo, mira, Josep, això tendeix a ser... revisant molt la informació, n'hi ha una frase en la qual el periodista Javier Chicote diu, parlant del que era el jefe de la divisió de contraterrorisme, un tal Luis García Terán, que no havia sigut criat a declarar la compareixença fins ara, i ara sí s'ha demanat que vagi, diu d'ell, el gobierno, parlant de com es diu el president del govern d'aquí? De Sánchez, d'això. El gobierno lo nombró secretario general del Centro Nacional de Inteligencia, número 2 de los servicios secretos. O sigui, que esteu dient que aleshores un que ja estava aleshores lo han ascendido... Ja torneu en mar d'una altra vegada amb el terrorisme. Aquesta frase, que queda aquí a meitat d'un pàrraf, et fa pensar i dius... Hòstia, ara estan
que el
dient...
Castell era responsable del CNI a Girona, no?
No, era el responsable, segons diu aquí, estava el jefe de la divisió de contraterrorisme, és a dir, a nivell Espanya, suposo, estatal, Luis García Terán. Clar, aquest home fins ara ningú sabia amb qui era. Ara ja n'hi ha dos partits que han demanat, ahir al migdia han demanat que vingui a declarar. Què tindrà que dir aquest senyor? Però el batibull polític, malauradament, d'utilitzar el terrorisme amb fins partidistes, quin és? El fet de dir, cuidado, que aquest senyor que té responsabilitat, el PSOE lo ha ascendido ahora. Ah, però bueno, però quien governava quan passó esto no era el PSOE. Ja estem emmerdant una altra vegada. I després una teoria que m'ha dit una víctima tot just aquest migdia, que no crec que es vagi mal encaminada, el Javier Martínez, el pare del Xavi, ja ha aconseguit que Europa accepti, per començar, la seva reclamació. No serà que ara l'Estat, veient que Europa pot venir a demanar explicacions, ja comença a dir, bueno, va, ja l'ho explico jo. Ja l'ho explico jo. No sigui que vinguin les d'Europa a fotre'm una colleja, com diuen per allà. No ho sé, vull dir, són teories, eh?
Això però... els periodistes podeu dir millor que jo, però hi ha una... La teoria de la voladura controlada, no?
Sí. Sí. De fet, ho sembla, això.
Quan un diari que no és sospitós de publicar coses contra l'Estat publica una cosa que deixa malament l'Estat, és que segurament la cosa...
L'Estat d'ara.
Sí, que segurament la cosa és pitjor. No? Ho fan una voladura controlada perquè el que hi ha darrere és molt pitjor i així ho controlen.
Ja. Perquè no ho trobi algú altre.
Perquè no ho tregui algú altre amb un context molt
clar,
més desfavorable.
Clar, descontextualitzat i com un bolet, doncs mira, i a més ho ha dit a l'ABC,
però ja ho
han
dit.
Ja està.
Però ja ho han
dit. I a més, si després se saben més coses, podran fer això de... No, però si això ja s'havia explicat, no?
Correcte.
Això,
és la teoria
d'una víctima la bomba.
Que m'ha estat dinant i m'ho ha explicat. Hòstia, Robert, jo penso això i tal. I me l'he quedat mirant i dic... Este parece el teniente Colombo, tu. Està aquí donant-li canya al tema. No ho sabem, però una comissió d'investigació ha de servir per aclarir això, precisament. Mm. És a dir, les sospites que puguin haver, venga vostè i dígame que sí o que no, i punt.
Potser algú té alguna venjança pendent amb aquest senyor que l'han ascendit.
Però, clar, aquesta, com deies, Robert, aquesta publicació de l'ABC arriba enmig d'aquesta comissió d'investigació on, precisament... el CNI ha posat tots els entrebancs possibles i l'exdirector del CNI, Félix Sánchez Rondán, ha negat que Sati fos confident. És a dir, ell en compareixença ho ha negat. Fins i tot es va fer l'ofès davant de les preguntes que li havia fet la diputada Junts, Pilar Calvo. Si us sembla, ho sentim.
Haberlo sabido, ¿cómo alguien concibe que no lo hubiéramos puesto en marcha el procedimiento rodado, establecido, ensayado para que se evitara ese atentado? Pero, señoría, ¿de verdad cree? Míreme, por favor.
Escolti'm,
de verdad,
doncs,
míreme a la cara
i
dígame
directa.
Que jo pude evitar un atentado i no l'atenté.
Li pregunto, tot un CNI que s'havia entrevistat en diverses ocasions amb l'imam Essati, no sabia que s'estava preparant un atemptat. No sabien. Tot un CNI no sabia tot el que estava passant des de la casa d'Alcanar, totes les compres que s'estaven fent a través d'internet, d'explosius, tot el lloguer de cotxes, la compra de bombones de butà. Tot un CNI no ho sabia, li pregunto.
Clar, és el que diu la Pilar, i amb aquesta publicació encara és més rellevant. Tot un CNI que estava en contacte amb aquesta persona, és a dir...
Jo vull dir una cosa que crec que és rellevant. És a dir, quan varen anar al Congrés a dir que no era un confident del CNI... No varen mentir, estaven dient la veritat. És que no era un confident del CNI, era un treballador del CNI, era un assalariat del CNI. Per tant, no era només un confident, era més que un confident.
No? Però ningú va pensar en això perquè no sabia el de 500 euros cada mes.
Clar, ningú li va preguntar, no és un confident, no,
és un treballador.
El tenien en nòmina.
Clar, a mesura que anem escoltant això i primera qüestió, que estiguem parlant avui d'aquesta qüestió i que hi hagi gent de dir, hòstia, jo he trobat a faltar, vale, ha sortit això a l'ABC, jo he trobat a faltar una reacció des de Catalunya a l'alçada. Dic des de Catalunya perquè des de l'Estat ja no me l'espero, no? Per tant, la reacció davant d'una informació d'aquest tipus, veurem què passa en els propers dies, però no pinta gens bé, això per començar, no pinta gens bé la reacció des dels partits, en fi... fem-nos-ho mirar. Però ja que estem posats...
Sí, s'ha de dir que tant Gabriel Rufián com Pilar Calvo sí que van fer declaracions precisament d'això, que són els que estan seguint.
Vale. Jo aquí, o sigui, per una banda hi ha les víctimes que han de buscar tots els... les víctimes tenen el paper que tenen, els polítics tenen el paper que tenen.
No, però un paper que el jutge els hi dona a la sentència dient que les víctimes tenen derecho a conocer la verdad.
Totalment,
per tant, si el jutge diu que tens dret a saber-la, tu el que fas és demanar-la.
Clar.
Ara, si te la denega, però, ja és una altra història.
Jo el que dic és que les víctimes tenen aquest paper, però els partits haurien de tenir un altre. Jo, veient tuits dels partits catalans dient que demanaran explicacions a l'Estat, que és l'Estat que tot indica que està fent tot el que pot per ocultar la realitat. És a dir, estic parlant de reaccions polítiques. Veig que són molt suaus les reaccions polítiques mm-hmm. davant d'una informació com aquesta. Escolteu, jo... aquest senyor cobrava 500 euros, no? I aquest senyor sembla
potser
ser...
Potser eren més, eh? Potser l'AVE se diu 500.
Mostra't a la boca.
Sí, que no, se sàpiga que eren 500.
Potser, si diuen, potser diuen 500 perquè és més.
O que la valieta, s'ho de saber.
No? Jo he llegit el sumari del Tsunami i sabien, sabien com es deien els noms dels fills d'amics, de persones que coneixien amb un que havia participat en el Tsunami. Això està escrit. És a dir, hi ha hores i hores de trucades intervingudes, traduïdes del català al castellà, transcrites. Guàrdia Civil sentint-ho. És a dir, una logística que permetia anàlisi d'arxius d'una carpeta d'un ordinador antic de l'amic d'un. A Elías Campos el van anar a esperar a la porta de l'aeroport. Sabien quan venia, quan baixava. En el meu cas, que ja veus, ja m'agradaria ser tan perillós per l'Estat com ells pensaven que jo era de perillós per l'Estat. Havien intervingut hores de trucades. I m'estàs dient que d'aquest senyor no en sabien res. Jo no m'ho puc creure. I aquí, i acabo de moment, aquí ve el que per mi és fonamental. L'Estat no té presumpció d'innocència. Les persones tenen presumpció d'innocència i fins que no es demostri que algú ha fet alguna cosa, hi ha una presumpció d'innocència. L'Estat, com a ells, no té presumpció d'innocència. Jo tinc tot el dret com a ciutadà, davant d'aquests errors que tu explicaves, davant de tota la informació i del context i de saber que, qui és l'Estat, quina mena d'Estat és, quines accions fan quan volen de veritat investigar alguna cosa. Jo tinc tot el dret, com a ciutadà, no només a dubtar. Jo puc afirmar que l'Estat políticament ha tingut un interès actiu en que a l'agost del 17 hi hagi un atemptat a les Rambles. I algú dirà, oh, com ho saps? És feina de l'Estat dir-me a mi, donar-me a mi com a ciutadà el màxim de seguretat de que això no és així. És que estan fent tot el contrari. Uh-huh. Per tant, aquesta idea de, bueno, és que si no ho podem demostrar, no, senyors. O sigui, aquí hi ha una implicació política profunda i de confiança en l'Estat. Tu creus que es pot aplicar la presumpció d'innocència
als estats? No, està molt bé. És a dir, tècnicament és molt correcta aquesta apreciació que has fet. Les institucions no tenen presumpció d'innocència.
Jo vaig més enllà, eh? A més, em toca molt directament. Amb la història del terrorisme de diferents bandes terroristes, no només diré d'ETA, de diferents bandes terroristes a l'Estat espanyol, només n'hi ha una sentència on l'Estat ha estat condemnat com a responsable civil subsidiari, que és l'atemptat d'Hipercor. L'únic. 13 víctimes vam tirar endavant, perquè no ens coneixíem amb la resta, sinó que haguéssim sigut moltes més, però d'aquelles que ens vam reunir 19, 13 vam dir, palante, com diuen ara por ahí, por Madrid, no? I vam guanyar.
Sí, sí.
Vam guanyar. És a dir, vam guanyar Hipercor, per què? Por mal funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. És indubtable, llegint això i llegint-se el sumari, és indubtable que hi ha hagut un mal funcionament, no, un molt mal funcionament de la seguretat de l'Estat, que malauradament doncs, va acabar amb els atemptats d'agost del 17. Poca broma. Us imagineu ara 500 víctimes ferides contra sentència sumari. Més, els familiars dels 16 assassinats reclamant-hi a l'Estat la seva responsabilitat? Cuidado, eh?
Hauríem de fer-ho.
Naturalment.
Amb aquestes informacions...
Naturalment que s'hauria de fer.
Has d'anar contra l'Estat per responsabilitat
patrimonial. Josep, tenim un problema, que no podem... Aviam com ho explico. En el sumari apareixen... A la sentència no. En el sumari apareixen nom, cognoms, adreces, mòbil, mail, de tot, nacionalitat, fins i tot, de cadascuna de les víctimes. Nosaltres, la unitat d'atenció a víctimes, ho tenim. Ens ho hem treballat. Tenim un Excel molt ben treballat que el Ministeri no el té. Ja us ho dic, no el té. La pregunta és, podem trucar a aquestes víctimes? No. La llei de protecció de dades ens impedeix. Bajo el problema, bajo l'amenaza de que venga alguien, nos meta una demanda porque no quiere que nadie sepa que en aquel momento estaba en las Rambles o en Cambrils o en Alcanar o en Fos. Hòstia, poca broma. És a dir, la llei ens impedeix, entre víctimes i la gent que col·labora, organitzar-nos per demanar i exigir el dret que diu la sentència, que és el dret a la veritat. Si la sentència no diu que cada víctima ha de lo que quiera, no. El jutge Guevara ho diu. Les víctimes tenen dret, a part de l'abandono que han recibido per la sentència, jo la tinc al despatx, qui la vulgui veure és pública, de la pàgina 92 a la 994, li fot, amb perdó, unes hòsties a l'Audiència Nacional que no ho he llegit mai en cap sentència contra ETA, contra Grapo, contra Terra Lliure, contra l'extrema dreta i contra qui sigui. No ho he llegit mai. Amb aquests atemptats, sí. Jo crec que el jutge Guevara va dir, home, ja n'hi ha prou. Señores del Estado, lo habéis hecho fatal y lo voy a poner en la sentencia. Aquest dret que la víctima té d'agrupar-se, de conèixer, de que li donguin la informació, no el tenen. No el tenen. Nosaltres hem trobat víctimes amb l'acte del 5è aniversari a la Rambla, amb l'acte del 7è aniversari. Venia una persona a posar-se a plorar i tu, cony, et surt el sentiment i t'apropes, li explica, li preguntes què li passa, t'explica que estava allà, en tota confiança, com te llames, com et dius? I quan et diuen el nom, dius, hòstia, sentència, mira, tu ets aquesta. I la gent diu, sí, aquesta sóc jo, sí, aquestes són les meves ferides. I ningú l'havia informat. Això és l'administració competent.
Clar. Clar, jo, escolta, administració... no tinc tot el dret i fins i tot l'obligació
d'exigir responsabilitats.
No només, això li tocarà a les víctimes, com a ciutadà, de desconfiar de tot el que ha dit l'Estat sobre aquest Mireu. Tema, perquè si estan fent això, si estan... Jo em pregunto, ara que deies que una víctima o els familiars d'una víctima, crec que hi havia gent d'Austràlia i tal...
I tant, de 32 països diferents.
Aquesta notícia que ha sortit, em sembla que ahir o abans d'ahir, els hi arribarà? Se'ns aventaran mai?
Nosaltres, com a les que tenim localitzades, que tenim víctimes localitzades, assistides i representades en el judici de Canadà, de Regne Unit... no de Gran Bretanya, jo estic en Reino Unido, pues Reino Unido, del Marroc, d'Italià, de Bèlgica, de Turquia, ja els hem dit. Jo ahir vaig tenir, bueno, jo porto dos dies que encara no he clicat ull. Des de les 5 del matí d'ahir, que m'ha trucat un periodista per preguntar-me què em pensava de lo que publicava a l'ABC, dic, oye, que són les 5 de la mañana, ja, però és que quiero que me expliques. Envíamelo y me lo leo.
Volia ser el primer.
Així va anar, no? Això acostuma a passar. Però no passa res, la nostra tasca, no la feina, la nostra tasca, no? Però dius, clar, si 32 països que tenen víctimes no han col·laborat quan els han demanat, escolti, contacti amb les seves víctimes i digui que volem ajudar, i només ha contactat Gran Reino Unido, Algèria i Japó, i la resta, igual no saben que tenen víctimes. O igual algú els ha dit, esto no se toca. És molt dur. Per això que n'hi ha víctimes, la Rose, la Vera, el Marc, la Fiona, la Valerie, el xicot aquest, el Surian... Tota aquesta penya els tenim localitzats i els hem explicat ahir amb un mail. Però, clar, ara falta el contacte, que la proximitat és un problema. Però el problema és, ho farà l'Estat? No. Perquè l'Estat fins i tot no els ha representat, perquè Fiscalia ha representat a los que estaven en el auto de procesamiento. Ah, i los otros no. Pues quina investigació heu fet? És més, de casualitat, ho porto per un altre tema. Aquí tinc un auto d'un atemptat que va haver a Badalona el 27 de març de l'any passat. I la gent diu, atemptat a Badalona el 27 de març de l'any passat? Sí. Un tal Hamza Warid, pakistanès, va anar amb un destral al McDonald's del Màgic Badalona i es va començar a liar hòsties amb els vidres, que els vidres són molt gruixuts, els he vist, i evidentment van aguantar. Però cuidado, perquè llegeixes l'auto que ha sortit justament 4 dies després de que se cumpla el plazo para que les víctimes puedan reclamar su derecho a ser reconocidas, casualidades de la vida, ¿vale? Llegeix la pàgina 4, us ho llegiré perfectament aquí, i diu, aviam que ho tinc per aquí, i diu lo següent, diu, aviam, aquí, provocando el pánico de los clientes del establecimiento. Vale, molt bé. ¿Cuántos? ¿Cuántos clientes? ¿2? ¿15? ¿24? ¿76? ¿Quants són? No han tingut en un any temps a anar a revisar quants clients hi havia en aquell moment. I els treballadors, que no són víctimes, els treballadors. Que jo era víctima d'Hipercor i era treballador d'Hipercor.
Que no van haver-hi càmeres, a més a més, aquí.
No, naturalment.
I que els treballadors deu haver-hi el contracte laboral.
El contracte, el torn i els clients, gairebé tothom ja paga amb tarja. Per tant, tu saps que en aquell moment has pagat aquella... Hi havia un aniversari d'uns nens allà dintre. La pregunta és... Oficina Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior. ¿Habéis ido en este año a ver el McDonald's de Badalona? que no consta, com deia aquella, segur no consta. No. Generalitat, heu anat? No. No, la Generalitat tampoc. Ajuntament de Badalona? Tampoc. Qui ha tingut que anar? La UABAT. Hòstia, té nassos, no? Llavors, la pregunta és, ho hem de fer nosaltres? Home, ho fem perquè volem, però qui ho ha de fer és... Aquí pone Administració de Justícia, Juzgado Central d'Instrucció... Així es fa una investigació per terrorisme. Aleshores, com no podem entendre que aquest impresentable del Abdelbaki Esati cobrés 500 euros al mes i a més li paguessin per una informació que era totalmente anodina, que era informació que no tenia ningún tipo de coherència, però le pagaven. O sea, li estàs pagant a un tio uns calés per donar-te una informació que veus que és, quan perdus una merda d'informació? Sí, però li pagues. Va.
No, i a més...
Uah, que és que
li pagues i no mires...
I en què se'ls gastava,
no
aquests diners?
Clar, és que...
És que, clar, ara hauríem d'investigar, estaria bé investigar en què se'ls gastava, aquests diners. Perquè, clar, si se'ls gastava...
Amb nou fills al Marroc, imagino que li anirien molt bé enviar-los allà, si els enviava. Però fem una reflexió. Com es van pagar els atemptats? És a dir, els atemptats d'agost del 2017, com es van financiar? Amb joies robades, amb droga, d'acord, sí. Ei, que igual aquest tio també fotia els 500 euros per al Fondo Comú. Si li estem pagant amb els nostres impostos a un terrorista perquè ens mati. Perquè no, ens intenti matar.
Tot això és molt seriós. És a dir, hi ha una dinàmica social, política, si es vol, de no, desconfiança cap al poder, no, de desconfiança cap a l'Estat. I és sa. S'ha desconfiat del poder sempre. No? I jo sóc molt fan d'aquella frase que diuen els italians de, no, de piovi porco governo, no? És a dir, quan plou és culpa del govern. Però si hi ha un àmbit en què l'Estat té tota la responsabilitat, no només té la responsabilitat, sinó és que és pràcticament la primera raó de l'existència de l'Estat, és preservar la seguretat ciutadana i la seguretat i la vida de les persones.
Per això tenen el monopoli de la violència...
Ah, per... És que els filòsofs clàssics, quan defineixen l'Estat i per què s'ha de crear l'Estat i per què ha d'existir l'Estat, la primera raó que et diuen és per garantir la seguretat de les persones. És a dir, per tant,
ja veus,
quan un Estat no només no fa la seva principal feina, que és mantenir la pau social i la seguretat de les persones, sinó que a més la posa en perill... És que, clar, aquest estat no ha d'existir. És a dir, no es justifica la seva existència.
O que estigui fent aquests desastres a nivell estat, té que donar la cara. I té que sortir vermell d'una comissió o d'una denúncia o d'un jutjat o del que sigui.
Vale, però,
i pagar.
Però aquest és el problema. No sortirà perquè sembla ser, i tot indica, que no és un error. No és un error en el sentit... No dic que no sigui un error, és una acusació... o una prova de que ho han fet ells. Però sí que és veritat que si tu poses impediments, si tu compareixes en comissions d'investigació, no només per no dir res, sinó per dir el contrari de lo que després se sap...
Això és un delicte.
Tu estàs, estàs ajudant a que la situació d'inseguretat continuï. Perquè si és un error, escolta'm, anem a suposar. Gran investigació, mira, l'hem cagat aquí, l'hem cagat aquí, l'hem cagat aquí.
I ho reconeixem i prou, ja està.
Depuració, tal. Sí. Allà sí que podríem dir, no m'ho crec, però... No, és que ho estan encobrint. Mesura que passa el temps, el que descobreixes no és que fos un error, sinó que estan tapant la seva responsabilitat.
M'estàs recordant les paraules d'una víctima d'un atemptat del 15 d'agost del 93 al Port Olímpic de Barcelona. Val? Teo i la seva dona i la Gràcia Gómez. Teodoro Lucas i Gràcia Gómez. Un dia parant amb el Teodoro em va dir, Roberto, és que jo l'únic que quiero és que me digan lo que me tengan que decir, aunque me mientan. És a dir, una víctima que està dient, por favor, que me expliquen lo que quieran, aunque me engañen, però que vengan i que me lo digan. És a dir, que donguin la cara. Això és molt, molt heavy, escoltar una víctima que la dona estava embarassada i va perdre la criatura per conseqüència de l'atemptat a la Galerna, a Port Olímpic, allà a l'estiu del 93. I quan aquell xico també em va dir, dos anys després, Roberto, el vaig conèixer els dos dies de l'atemptat i vam fer molt bona amistat, encara la tenim. Clar, quan el Teo et diu, Roberto, és que aunque me mientan, però quiero que vengan i que me expliquen por qué pasó eso, quiero que me digan qué ha ocurrido para que no vuelva a pasar, que me engañen, que me venden una moto, però quiero que me den la cara, que estén conmigo.
És que jo crec que no...
Això fa 30 anys, 30 anys.
Jo crec que no se'n parla prou d'una cosa que contrasta amb això, no? És a dir, quan la sang de les víctimes encara era calenta i encara no s'havia esborrat de les nostres retines, varen treure aquella cosa que deien que era de la CIA, sí, que deia la nota, que la nota, no? De nota. Sí. Clar, això ho varen treure res, de manera expeditiva, quan encara no ens havíem recuperat de l'impacte el mateix dia o l'endemà, no? Ho varen treure, això no me'n recordo exactament, però és igual.
Bueno, i amb un objectiu polític molt
sí,
clar.
Sí, correcte, però vull dir, si quan varen passar els atemptats, immediatament, automàticament, algú va saber que tenia un paper de la CIA o que se l'havien inventat o el que sigui, i ho varen treure a la premsa, què vol dir això? Que també sabien, en aquell moment, que aquest senyor que havia fet els atemptats estava cobrant de l'Estat. O sigui, això no ho saben 7 anys després. Si en 5 minuts varen trobar el paper aquell de la CIA que el tenien allà preparat, també sabien que tenien aquest tio en nòmina.
És que a mi em costa molt d'entendre, Josep, que un lloc que es diu Centro Nacional de Inteligencia, i abans l'Albano ho ha dit molt bé, que tenien noms de moltíssima gent, del primo, de l'amigo, del cunyado, de no sé quién, amb un tema molt concret, que això se'ls hi escapés. Em costa molt de creure-m'ho. Ara, okay. Escolta, Roger, com es diu aquest, James Bond, deu haver algun home més. Igual el del Baki Esati, aquest era un James Bond, que era un agente doble o triple, ho vas a saber. Però és que m'és igual. Aquest tio el que ha fet és causar un dolor que els seus compinxes van continuar. Sigui mort o no sigui mort, que és altre tema. Però la idea quina és? Dius, home, com a mínim, veniu i expliqueu els dubtes que la gent tingui. Clar, quan ara estàvem veient el Sant Roldán dient, no, oiga, míreme a la cara, míreme a la cara i dígame què.
Clar, l'hauria de tornar a cridar i dir, ara mírense a la cara. Clar,
sí. No, és que és el que s'haurà de fer. És que ara aquest senyor, si tingués la dignitat que diu que té i la hombria que dicen que tienen, ¿vale?, hauria de dir, no, ara quiero venir jo. No, l'haurem de tornar a cridar. De veritat s'ha de tornar a cridar amb aquest impresentable? Sí. Al final resultarà, que ja això ho parlàvem ahir a la nit amb una altra víctima, al final resultarà que, i el que diré és molt cafre, però és que Villalobos tenia raó. Ai, Villarejo tenia raó. És que Villarejo tenia raó. Dius, hòstia, tio, pues igual sí. Pues igual sí. Clar, quan és el Margallo dient el que diu, dentro de la segunda quincena d'agosto passaran coses. I passen. I el tio va a la comissió i declara que, bueno, una qüestió, perquè, claro, el momento político, sí, però, claro, llavors el tio comença a fotre subterfugios, a sortir per dos llocs, li dona la volta al tema i, com que saps que són 8 minuts, entre pregunta i resposta, a los 2 minuts exactos ja deja de hablar. T'estàs enfotent de la gent i de les víctimes. I, clar, quan veus, per exemple, i un tema que no s'ha parlat gaire, que l'Estat et diu que el trato a les víctimes fue excelente, porque pusimos una oficina de atención a las víctimas en Barcelona. Sí, claro que la pusisteis, sí. Del 22 al 29 de agosto. Cuidado, el 30 se fueron para Madrid. Pregúntale a qualsevol víctima. He conegut a més de 270 víctimes dels atemptats d'agost del 17. Ni una tenia constància de que hagués hagut una oficina aquella setmana a Barcelona. Ni una. Y tú miras los diarios, ABC incluido, y no ya ni un diario que en media página, en un cuarto de página, si se siente usted afectado por acuda a tal sitio, no hi ha res. Ahora es claro. Hostia, queda porque ho ha fet tot
una associació d'idees que ja suposo que l'entendreu. No serà que aquest senyor cobrava 500 euros per buscar urnes de l'1 d'octubre? És a dir,
no crec que fos tan llest, no la van trobar.
No, ho dic perquè, clar, l'agost del 17, la prioritat del CNI, tots sabem quina era. És a dir,
exacte,
que sí. Estaven tots buscant urnes i els terroristes es passejaven lliurement sense que ningú sabés què feien.
Josep, fa 20 minuts, venint cap aquí, m'ha arribat una alarma, s'ha publicat en un diari, que ja s'han, o sigui, ja no n'hi han membres del CNI al Marroc. Perdona? O sigui, que no tinguem membres del CNI, què sé jo, en Xile, ho puc entendre, o en Hongria. Bueno, cuidao. Però que al Marroc no n'hi hagi membres del CNI amb tota la problemàtica que tenim de jihadisme. Que senyors que van fer, senyors, els impresentables que van fer-ho del 17A, tot plegat, agost del 2017, eren d'origen marroquí, poca broma. I ara no tenim la gent del CNI que estaven espanyols allà, ara ja no hi són. Ja han tornat. Queda per a tràmites burocràtics. No hi ha recursos per vigilar, per previndre que el que va succeir...
Marroc són amics del govern espanyol?
Jo sé, no? Pues bueno, jo ho dubto molt.
Escolta'm, tornem a Pegasus. En el seu moment es va parlar de qui havia estat el govern estranger que podia
haver financiat,
haver fet servir Pegasus des del seu territori, i parlaven de Marroc. És a dir, però...
En el cas de França, deien que estava demostrat que era el Marroc.
En el cas de França.
Però jo crec que això és important. És a dir, jo feia una mica la conya de que si aquest senyor es dedicava a buscar urnes, però és que, clar, és que... És molt seriós que el CNI li passin per alt. Clar, dèiem, home, almenys hi ha hagut una negligència brutal.
Mira,
del CNI.
Dia...
Però és que això no és una negligència. És a dir, quan hi ha una decisió política de les màximes instàncies... Jo vull recordar una cosa. Segons la llei del CNI, la màxima responsabilitat del CNI és del president del govern. No és el secretari general, no és el director general, no és la ministra...
Correcte,
no. El CNI ha d'estar informat de tot. Reporta directament al president del govern. I, per tant, quan el CNI, a l'agost del 2017... no està buscant terroristes, sinó que està buscant urnes, això no és una negligència. Això no és una negligència. És una decisió política del president del govern.
Josep, i amb un...
Perquè el president del govern fixa les prioritats del CNI.
I amb un detall que se li escapa molta gent. ETA ja feia anys que havia plegat. Per tant, molta de la vigilància, contravigilància antiterrorista, com havia de ser, que controlava a ETA quan ETA existia, aquella gent ja no tenien que fer aquella feina. Podien fer una altra, que era anar a buscar el terrorisme perillós, que és el que existeix ara, que és el d'origen jihadista. ¿Vale? Home, si alguns estaven buscant urnes, doncs molt mal, doncs molt mal.
No, i
a més, preocupat d'algú greu, que hi ha molta gent ja pot dedicar-se a una altra feina.
A més, una altra qüestió...
Sobretot que no van trobar cap d'urna.
A banda de les urnes, hi haurà un enllaço... Aquelles històries que ens van explicar dels espies russos... O sigui... Si en el futur es fa una pel·lícula sobre els espies a Barcelona i els moviments d'intel·ligència, en aquell moment, vinguessin els russos o no, certament Catalunya era un dels territoris del món, però sens dubte d'Europa i sens dubte de l'estat espanyol, on hi havia més recursos en general per veure què estava passant allà.
I més espies.
I més espies i més de tot. Jo no sé si eren espies, però és evident que això era... Bueno, en el Parlament hi havia milers de periodistes de tot el món. Si me dius, ostres, se'ls ha escapat un que tenien allà en la frontera d'Extremadura amb l'Alentejo, dius, hòstia, clar...
No, o se'ls ha escapat un que ha agafat una katana i ha començat a tallar el coll a la gent,
clar,
com a Londres. Dius, hòstia, aquest no es pot controlar. Vale, però l'altre, i a sueldo... És que, clar, després diuen, és que les víctimes són unes conspiranoiques. Oiga, no, és que a lo mejor las víctimas piensan. Us no, habéis acostumbrado a que les víctimes igual no piensen.
I a més, és feina de l'Estat, insisteixo, a generar aquesta confiança. Jo no tinc l'obligació de confiar en l'Estat. Si de cas tinc l'obligació de desconfiar. I si de cas és l'Estat... I aquí ve la pregunta. En un territori com aquest, on l'Estat genera, diguéssim, més... menys adhesió que en altres territoris, no? És un dels llocs on la monarquia està pitjor valorada, etc. Bueno, Catalunya, no? La pregunta és... aquesta manca de... aquest no intent de generar confiança dintre els catalans, a què es deu? I per un altre costat, des de Catalunya... Un tema com aquest, ara que ha sortit això, però en general, políticament, estem parlant de rodalies i com... crec que potser hauríem de reflexionar nosaltres com a societat, de dir, escolta'm, si de veritat hi ha una part dels que pensem que efectivament vivim en un país ocupat per Espanya i que les forces de seguretat són forces de repressió de la dissidència, davant d'una notícia com aquesta, insisteixo, em sembla...
Mira, bueno,
no sé, que haurien d'obrir tots els diaris, tots els diaris.
El maig del 2022, ara farà molt aviat 3 anys, es va aprovar en el Parlament de Catalunya i tots els partits, tots, van estar d'acord Les propostes que vam presentar nosaltres, a través d'un diputat, en aquest cas, que era l'advocat, o és l'advocat del Javier, que era el Jaume Alonso Cuevillas, el Jaume Alonso Cuevillas va presentar unes propostes que la UABAD li va fer arribar. Quines? Oficina d'Atenció a Víctimes a Catalunya, que no la tenim. No la tenim. Llei autonòmica d'atenció a víctimes de terrorisme a Catalunya, que la tenen a La Rioja. A La Rioja tenen llei autonòmica i aquí no la tenim. No sé. És més, protocol d'assistència post-atemptat a Catalunya. L'últim protocol que hem presentat a la UABAD el vam presentar quan ja hi hem tancat, tècnicament, el desembre del 23. Estem a abril del 25 i encara ni ens han contestat. Val? I hi ha foto de retruc, Centre de Memòria Històrica, que crec que Catalunya hauria de tenir un lloc on s'expliqui el que ha estat el terrorisme a casa nostra. Val? Farà 3 anys. ¿Se ha hecho algo? No. Lo estamos conceptualizando, lo estamos pensando, ho hem de mirar, ens hem de reunir, hem de buscar. No, perquè si malauradament, i tant de bo que no, per l'amor de Déu, tinguéssim una altra bestiesa, com algun dels atemptats, jo sempre dic, amb tot el respecte per totes les víctimes de Cambrils, si en lloc de tenir la Rambla ja tinguéssim un Cambrils en qualsevol punt de Catalunya, l'assistència a les víctimes quina seria? Exactament el mateix desastre que ha estat com a Catalunya, ja no parlo com a Espanya, com a Catalunya, els atemptats del 17A, de l'agost del 17. Però hi ha l'atemptat de l'11M a Madrid, que va ser un altre desastre a Madrid, que me'l vaig menjar sencer, l'atemptat de Vic, que va ser als anys 90, el d'Hipercor als 80, el del Papus en els 70, ¿vale? Però clar, 70, 80, 90 és una cosa. Estem al 2025. No hem tingut temps encara de fer i aprendre? No. 3 anys farà, d'aquí 2 mesos, no, un mes i mig. I encara estem esperant. Tant de bo que no passi res. Després tot seran presses, tot seran correcuites i tot seran queixes. Cony, posem-nos a fer-ho ja d'una vegada.
Robert, perdó, perquè ho hem parlat diverses vegades tu i jo, però em sembla interessant en aquest punt que tu dius això, recordar que hi ha altres maneres de funcionar. Que a Europa els estats funcionen d'altres maneres davant del terrorisme. Europa. No, però vull dir que no és que... És a dir, el que estem explicant, en part, també és dir, no és només el 17A, és una cosa generalitzada a l'estat espanyol amb quan s'ha...
Naturalment, amb tots els atletes que conec, l'assistència i la investigació, amb la immensa majoria, ha sigut un desastre. A mi feia pena escoltar a l'octubre del 23 a la mare de l'única víctima espanyola, un xaval de Madrid, que va ser víctima del Bataclan. ¿Vale? Em feia pena escoltar-la amb un sense ficció de TV3... Dient, no, si yo fui al juicio del atentado de mi hijo a París y el Estado español no me puso ni un traductor. Hostia, no hay un traductor en la embajada en París que acompañe a la pobre Cristina para que entienda lo que están diciendo en el juicio que mataron a su hijo. No, a lo mejor le preguntan, ¿asistencia por parte del Estado español? Textual, diu, cero, nada. Y dius, hostia, ¿y es una víctima?
Clar, hauríem de mirar el pressupost a l'ambaixada...
Bueno...
Però com va funcionar? Però, per exemple, en canvi, l'estat francès, com reacciona davant d'un atemptat?
Me gusta que aquesta pregunta. El dia del Bataclan, també va haver un ametrallament en un restaurant colindant que es diu Carillon. Allà n'hi havia una víctima de Sabadell. I a mi, aquesta víctima de Sabadell, m'ha arribat a dir, Robert, és que m'estan trucant cada 2x3 des de França, tio. Que es relaxés una mica, que estic bé, que no cal que em truquin cada 15 dies. Ja t'he contestat. Com han tractat amb altres indrets? Pues d'una forma totalment diferent. Totalment diferent, però clar, aquí a Catalunya hem tingut víctimes, bueno, a Catalunya han tingut víctimes catalanes d'atemptats a Londres, a Estocolm, a Brussel·les. L'altre dia vaig conèixer amb una víctima de l'atemptat de fa 9 anys a Brussel·les, que va estar codo con codo al metro amb el que es va suïcidar després, al Iemen, al Marroc, i et diuen, no, jo encara estic esperant que vingui l'embajador, el cònsul, a preguntar-me en l'hospital com estoy. Menos va a trucar algú i va dir, oiga, pues habrá que llevarla a su casa, ¿no? Bombay, la Esperanza Aguirre, per exemple, que estava allà en l'hotelito de Bombay.
Però llavors, també, és a dir, hem d'exigir a l'estat espanyol per descomptat, però llavors també hem de fer una reflexió de què ha fet la Generalitat de Catalunya durant tots aquests anys.
Ho acabo de dir.
I, per la tant, també hem d'exigir a la Generalitat.
A mi no em serveix que em diguin que hay que conceptualizar, que hay que sentar-se, que hay que mirar, que hay que buscar pressupostos. No parlem de pressupostos, perquè si parlem dels calés, que, com molt bé heu dit vosaltres, van a altres històries que no sabem ni què punyetes són per fer una trama aquest joc o amb aquest tema. Però dius, sisplau, que estem parlant d'una qüestió que l'any 2010, a l'any 2010, es va muntar una oficina d'atenció a víctimes del terrorisme. Montserrat Tura, conseller Vallès, no me'n recordo el nom, i qui era l'altre? Ah, i el Joan Saura. ¿Vale? Tots tres es van reunir i van dir, pues ha de fer una oficina de víctimes. Molt bé, vinga, Robert, tu i la Sara, va, a portar-la. Va haver canvi polític i es va tancar l'oficina per les retallades. Gràcies, home, gràcies. Gràcies. Si a l'any 2010 va durar 8 mesos l'oficina. I ara diré una cosa que si algun abogado m'escucha, espero que m'ajude. Encara tinc al despatx de l'UABAT els expedients que teníem en aquella oficina perquè no me'ls han demanat. Aquest és l'interès que té l'administració catalana amb les víctimes del terrorisme, que tanquen l'oficina i a ningú se li ha acudit dir, Robert, retorna els expedients que els tenia la Generalitat. Ni això, ni això. Jo estic cansat de dir-ho, Txell. Jo des de l'any 95, ja fa 30 anys que estem demanant, quan jo era delegat a Catalunya de l'antigua Associació de Víctimes del Terrorisme, res que veure amb la d'ara, res que veure, ¿vale? Ja l'any 96 ja vam demanar una oficina en cada autonomia, regió, segons Madrid, on hi havia moltes víctimes. Es va demanar a Madrid, al País Basc i a Catalunya. País Basc es va fer, Maixa Benlassa, a Madrid es va fer, a Madrid n'hi ha quatre, per cert, quatre oficines d'atenció a víctimes diferents, i aquí es va tancar. La van fer un fotiment anys després i es va tancar. La pregunta és, si no haguéssim tancat aquesta oficina, el SIOP, Servei d'Informació i Orientació a Víctimes del Terrorisme, el 2010, el 2017 haguessin tingut la feina feta en 15 dies, us ho asseguro. Perquè tens els recursos per fer-ho, la gent per fer-ho, i com l'altre dia deia en el mateix programa, la que era directora, és perquè veieu que, és que tot el que surt aquí és que té lògica, és que és tot un desastre. La Subdirecció General d'Apoyo a Víctimes del Terrorisme, la seva directora és capaç de dir, en el mateix programa de TV3, la Sense Ficció, és que no podemos atender a totes les víctimes del 17A, aquí solo somos 40 persones treballant. I tu dius, hòstia, 40 persones?
Només 40.
I no donen abast. I ho vaig contestar amb aquí, però bueno, pues si no de basto, que contratem a gente. Vull dir, que no estamos con las víctimas, no somos todos víctimas del terrorismo, que és la frasecita de moda, pues demostreu-lo.
Ara, clar, si no en poden treure rèdit polític, no, sí, ho sembla, no interessa el tema.
És una pena. És una pena que aquesta pugui ser la causa. I he arribat a aquesta conclusió, Josep.
I al final hi ha una altra conclusió, també. És a dir, ara, Albano, feies aquest esment del tema de les inversions en trens i com funcionen les rodalies. Al final, la prevenció i la lluita contra el terrorisme funciona igual que tot l'altre. És a dir, que, per tant, som ciutadans de segona també en això.
Però la imatge que queda amb molta gent és que les víctimes estem ben cuidades. Ja, algunes.
Perquè se les posen a la boca tot el dia.
No, i perquè, a més, els han donat un càrrec, anem a dir-ho clar, els han donat un càrrec, on es dius, bueno, pues, escolta, pues, clar, els que ens han ofert el càrrec i hem dit que no, som los proscritos, es diu la tertúlia, sí. No som los proscritos, no? Pues què hi farem, tu? Pues sí. Però, hòstia, tio, la independència personal del criteri. Clar, és que és molt llarg d'explicar, però pensa que tenim víctimes de 30 països diferents. Com vols que fem política, que no és el cas ni molt menys, però com espera algú que puguem fer política amb víctimes de 30 països diferents? És que és impossible. Impossible.
Com es senten les víctimes? Doncs el Javier Martínez ha sigut potser la víctima més coneguda del 17A i ell sempre ha explicat que senten víctimes de segona, víctimes de tercera.
Es que le digo que hay víctimas de primera y de segunda. Por el contexto político, en aquel momento del atentado, y en ese caso nos sentimos nosotros, los catalanes, nos sentimos de segunda, casi que de tercera. Estas víctimas de primera son las que vienen de aquellos atentados y aquellos terrorismos. Nosotros somos los nuevos, venimos de los nuevos terrorismos. Es que yo no monto un taller mecánico de coches y lo dejo ahí y no arreglo ningún coche. Y además, si recibo dinero para arreglar coches, pues arreglo coches. O sea, si tengo una asociación para víctimas, busco a las víctimas. Las ayudo, les hablo. A mí no, nadie, nadie. Y de su partido político nadie se ha referido. Es más, le tengo que decir una cosa que nos dolió mucho a las víctimas y es un tuit que era una foto muy fea, en el contexto que se hiciera me da igual, de Julian Kampmann, niño de 7 años asesinado en la Rambla, en el suelo, y al otro lado había un niño que se llamaba, creo que Ailán, en una playa. El daño gratuito no es bueno para nadie. Creo que se han de mirar muy bien cuando se hace un tuit o se enseña la foto, porque las víctimas estamos cansados de ver la sangre en el suelo, la furgoneta de motor, a mi hijo destrozada y las caras de los terroristas, y que cuando le preguntas a un periodista, ¿sabes el nombre de una víctima del 17 de agosto? No sepan ningún nombre de ninguna víctima, completo. Estamos un poco cansados de este tema ya.
En canvi, si li pregunto al Robert Manrique, me'n sap dir molts noms.
No, no, i si us explico...
Ja
s'ha
dit, ja s'ha dit.
No, 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 tenim, no tenim temps perquè us explicaria el dia que el Javier i jo es van conèixer. O sigui, que venia con el hacha en los dientes. Perquè el Javier és així. I jo me'l mirava i deia, és que té raó per estar emprenyat. Perquè jo trucava al ministeri i em deien que estava todo bien, que estaven todos cuidados, que hemos aprendido mucho con el 11M, Roberto, no te preocupes. Jo deia, bueno, pues vale. Però clar, quan el desembre del 17 ja et ve una víctima de Cambrils, per ser dos víctimes de Cambrils, la Rubén i la Núria, unes víctimes de Camp de Bànol que coneixien els nens que les van estar a punt d'atropellar a la Rambla. I una altra víctima, i una altra, i una altra, amb la Sara i la Montse, vam dir, bueno, i la Eli, escolta, fem un grupet per ajudar les víctimes una tarda a la setmana. Però clar, que eren tres, després eren cinc, després eren deu, després eren vint, després eren 40, i al final 270. I la pregunta és, i ho teníem que fer nosaltres? Per això dic que el dia que vaig conèixer el Javier va ser com un terremoto que al final li vaig dir, bueno, tomamos un par de cervezas y nos calmamos, i se'n queda mirant i diu, bueno, un per cada uno. Dic, pues venga. I fins ara, però clar, és que dius, hòstia, mira, en un minut o 30 segons, perquè veieu quina és la situació del Javier, ¿vale? El Javier li va matar el seu fill de 3 anyets un dijous. Ell viu a Rubí, tothom sap que ell viu a Rubí. Mm-hmm. Bé, per anar a Rubí, això ho vaig explicar l'altre dia a la comissió, i em miraven amb una cara allà a Madrid, bueno, que no conocen Rubí, evidentment. Pues, per anar a Rubí, sabem que podem anar per la Rabassada o podem anar per la Meridiana. I jo li vaig preguntar al Javier, oye, Javier, ¿cómo fuiste a tu casa aquella noche dejando tu niño en el tanatorio? ¿Cómo fuiste a tu casa? Robert...
No ho sap.
No, Robert, sap, pues però... no me acuerdo, pero tuvo que ser por la Meridiana, porque estaba en un atasco y saqué la cabeza por la ventana y vi la grúa y encima la furgoneta que había matado a Xavi. Uh-huh. Pero nada más sol. Protocolo de asistencia postatentado. A ningú se li va acudir que aquell senyor no hauria d'anar conduint sol quan li acaben de matar un fill de 3 anys a casa seva, a Rubí. Ningú d'uniforme, sense uniforme, con bata, sin bata, con cargo, sin cargo, va pensar, ets, tu vine cap aquí, mételo en un cotxe, llévalo a Rubí, t'estàs en la puerta de su casa, mañana lo vuelves a bajar. Això França ho fan. Això França ho fan. Llavors, clar, dius, hòstia, li han matat a un fill de 3 anys, no parlem d'un senyor amb un tallet al dit que demà anirà a treballar. Pues, o sigui, més clar que el cas del Javi, per explicar l'abandonament, el passotisme que hi ha hagut amb les víctimes, és que us puc dir ara pues, 270 casos, estaríem aquí 3 dies. Però el Javi ho exemplifica perfectament. I la lluita del Xavi és la lluita de la resta de les víctimes que ell lidera, perquè ell és el que està al davant del volem saber la veritat. I altres víctimes que tenim experiència d'atentados previos, hem de dir, hem d'ajudar. Ara, sí que hauria d'ajudar l'administració. I la llei ho diu, Ley 29/2011, prenent nota. Les administracions competents contactaran con les víctimes per assessorar, ajudar, assistir. On estan?
Robert, mira, ara la Marta BCN em diu, Robert, no marxis sense dir-nos com podem ajudar. Vam fer l'1 d'octubre, podem fer el que calgui.
Jo agraeixo moltíssim a la Marta BCN el que acaba de dir, però és que no es tracta de que la població civil, no diré anònima, desconeguda, hagi de liderar això. O sigui, nosaltres votem a gent, i aquí tenim un polític, dos, hem votat
ex.
A gent...
Ex,
perdoneu. Hòstia, ho ha dit ràpid, L'heu fes. La idea és, nosaltres votem gent perquè ens representin. Perfecte, uh-huh. Molt bé. Doncs pues representeu-nos. De què me vale a mi que vinguin 29 polítics el dissabte, aquest últim dissabte d'agost, que era el 7 aniversari, i se'ls doni un escrit que les víctimes els hi van donar als 29 polítics de tots els partits que van venir a aquell acte, amb les quatre potes que us he dit abans, l'oficina, la llei autonòmica, protocolo i el centre de memòria, el mes d'agost passat. Estem a abril. És més. N'hi han, abans eren tres, ara ja són dos, perquè un ja no existeix, hi ha dos partits que sempre estan parlant de les víctimes del terrorisme i des del febrer del 18 que vam muntar, que vam fundar la UABAT, encara no han fet una punyetera trucada telefònica per preguntar com estan les víctimes del 17A. L'altre dia passava una furgoneta per davant, antiocupes, no sé què, i vaig pensar, hòstia, mira, igual paren i entren, per fi. No. Home, home, per favor. Si no voleu fer la feina, no la feu. Però que la gent no es quedi amb la impressió de que s'està fent la feina quan no s'està fent. Aleshores, això, evidentment, hi ha gent que han vingut, n'hi han polítics que han vingut sense foto, hi ha vingut polítics que han signat el llibre i han fet la foto, han fet unes risses, o no, depenent del moment, però d'altres s'omplen la boca la comissió d'investigació. Sí, sí, claro, les víctimes, nostre respeto a les víctimes, sí, sí. Sí, però cony, però no ho pregunten mai.
Ara me n'he cap d'en recordar del...
Estem parlant de Vox, un d'ells?
Un d'ells, sí, clar.
I l'altre, PP?
I l'altre que ja no existeix?
Ciutadans.
Ara me n'hem recordat.
Naranja i en botella.
I conec gent a Vox, i conec gent al PP, i fa gent que els conec fa 30 anys, que han fet la seva carrera política, i això, que foto el que vulgui. Però, home, si parles de les víctimes, no sé, antes pínsatelo. Pínsatelo perquè la gent et dirà, però de què víctimes me hables? De la víctima d'ETA concreta que conoces perquè resulta que ha hecho carrera, que has ido a cenar con ella. O sigui, això està molt bé. Però parla d'aquella, no parlis de les, del 17A, que no les coneixes.
A mi ara m'ha vengut al cap una cosa que va ser el primer aniversari del 17 d'agost. Allà a la plaça Catalunya, que jo hi vaig ser com a membre de la mesa del Parlament, que déu-n'hi-do tot el que va passar aquell dia, aquell primer aniversari, i molt significatiu que no es va repetir. No es va tornar a fer mai més aquell acte amb aquell format ni amb una representació de primer nivell. Ara em sembla que ja ni tan sols el president de la Generalitat no participa
a l'últim. No ha vingut. A l'últim no? Se'n van a Lanzarote a veure veritat, el senyor Pedro Sánchez. Sí, dir, no, cadascú té les seves però preferències. Aquell, em sap greu, però és així. No podia estar mig dia més a Barcelona i marxar el dissabte per la tarda. No, és igual. Però, clar, tu planteges i dius, això és seriós? És a dir, quan parleu de les víctimes, de veritat teniu constància de com estan les víctimes per parlar d'elles?
És que me'n recordo, no. Jo, aquell dia, perquè això és rellevant, el primer aniversari sí, que vàrem celebrar a plaça Catalunya, sí. La plaça Catalunya estava fortificada militarment perquè la gent no hi pogués anar. És a dir, es va fer un homenatge, entre cometes, a les víctimes del terrorisme, que la gent no hi podia participar perquè estava tot blindat, perquè hi havia l'enemic allà dins, diguéssim, no? Els que no donaven la cara, els que no donaven explicacions...
Mira, Josep, m'estàs fent pensar en coses d'aquell dia, només t'explicaré una, dos. Veure un polític que arriba allà, i ja sabeu com va això, que a terra posen el nom de cada polític, d'on ha d'estar. I arriba un senyor allà, comença a mirar les càmeres i dir, ep, este ángulo de càmera, jo no salgo. Fer veure que s'estava lligant els cordons i portava mocassins i canviar els noms. Ole, tu, ole! I està tot el cacto chupando càmera. Això jo ho he vist. ¿Vale? Punt número 1. Sabeu el més maco d'aquell acte que va ser? I em sembla que no ho he explicat encara mai. Quan va acabar l'acte, van haver una sèrie d'autocars, d'autobusos, que van portar a les víctimes que van confirmar assistència al Palacet del Béniz. I les víctimes van, quan dic les víctimes, dic les del 17A, i d'altres, que evidentment vam estar amb elles, van estar dinant juntes. Va caure una tormenta, la caldeu, ¿vale? I la gent reia, i era el primer aniversari, i la gent reia. Perquè estaven trobant amb víctimes que no coneixien i parlaven amb una i parlaven amb l'altra. Tu la gent li dius al primer aniversari què recorden d'aquell dia? I et diuen el acto de Montjuïc, el acto de Palacet del Béniz. I tu dius, hòstia, tant costa fer això un cop a l'any? Amb les diverses coses va fer mai, ni amb les de Vic, ni Sabadell, ni cap altre temptat. Però es va fer amb les del 17A, perfecte. Ho sé perquè me comí tots els listaos, vull dir que va portar molta feina allò. I hi havia, doncs, igual 70 víctimes en aquell moment, perquè es van passar una 74, hi havia una 70. Us imagineu que s'hagués fet, que haguessin tingut temps de trobar-les al major número possible en una oficina, com Déu mana, de fer la feina ben feta? Haguessin pogut haver aquell dia ja 300 víctimes.
Suposo que estan més ocupats portant la Fórmula 1 i...
Bueno, les prioritats són les prioritats, i jo, escolta, mira, i si hablem de la Copa Amèrica i tal, ja ahí me pierdo i per fer això no opinar, no? Però dius, de veritat no tenim... Mira, és que és molt fotut dir això, però és la realitat. Volem ser un país? Sí, evidentment. Pues el que hem de fer és preocupar-nos de la gent que ha donat la vida per ser un país. I les víctimes del terrorisme, d'ETA, de Grapotera i una extrema dreta, de totes les bandes, les 24 bandes terroristes que han actuat a Catalunya, Guerrillos de Cristo Rey, aquí podríem dir fins a 24 noms diferents, ¿vale? Milícia Catalana, bueno, n'hi ha tot. Aquestes víctimes ho hem estat, jo m'inclou, evidentment, per un tema que la immensa majoria no anàvem nosaltres. Però si volem fer un país, ens hem de preocupar de la gent que ha donat la vida, o la salut, o ambes dos, per aquesta llibertat, per ser un país. Uh-huh. Aleshores, si no ho estem fent, alguna cosa falla. I quan l'excusa és, ens hem de reunir, hem de parlar, és que no sé qui ho pot fer, és que ja hem de mirar, és que no sé què... Hòstia, tu, que el desembre de 23 vam tornar a presentar un protocol d'assistència a víctimes, però... i encara no ens han respost.
Jo crec que ho has dit, l'has resumit molt bé, sí. Que és que a la classe política, si no surt bé la foto, no li interessa.
Doncs ho haurem deixar aquí.
La gran majoria. Alguns se salven, però pocs. Malauradament pocs.
Bueno, moltes gràcies. Mm. La veritat és que ha estat un plaer escoltar de primera mà. Perdó, Txell.
No.
Avui ens hem allargat, però...
Ja m'ha acomiadat, m'ha fotut fora. Ja.
No.
Fa 5 minuts que hauríem d'haver acabat i no l'hem acabat. De fet, l'Aleix normalment molt abans em diu Txell, hem d'anar acabant, i avui no m'ha dit, així que li agraeixo perquè era interessant la conversa.
Jo crec que la gent
en el xat l'ha agraït moltíssim. La conversa d'avui, poder-ne parlar a fons, poder-ne parlar amb tranquil·litat i poder dedicar el temps a parlar de tot això. Sempre és un plaer escoltar-te, Robert.
Jo aprofito, acabo ja, que qui vulgui vindre al despatx té les portes obertes.
I és veritat,
tota això. La informació, tota la informació que estem per anar a documentada, no ens inventem res. La gent ho pot tocar, pot llegir, pot veure, pot estudiar, pot revisar. Està obert tot pel ciutadà, per entendre'ns.
Com a periodista he de dir que sempre estava obert. La OAT sempre ens ha ajudat a trobar les víctimes, a parlar amb elles i a poder explicar tot el que ha anat passant. Així que moltíssimes gràcies a la resta. Ens veiem la setmana que ve. Bueno, jo no, hi haurà l'Otbou en aquesta cadira. No puc marxar sense abans recordar que una altra desgràcia que tenim és que Amazon continua governant el País Valencià i que una setmana més demano la seva dimissió. Bon vespre i fins la setmana que ve.